L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui dijous, en dia 10 de maig, destacarem... La plataforma en defensa de l'Ebre aplaudeix que el govern presenti al·legacions al Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre. Acte públic a Alcanar per tal de presentar la candidatura de les Terres de l'Ebre a ser declarades Reserva de la Biosfera. La Federació Nacional dona suport a la confraria i cepesca als tonyinaires en el conflicte del grup Balfegó. Ingressen a presó dos nois per diversos robatoris amb violència en locals juvenils d'Amposta. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. La plataforma en defensa de l'Ebre va celebrar que el govern presenti al·legacions al Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre, que contempla un cabal ecològic insuficient pel tram final del riu i el delta. El portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, en declaracions a Antena Local Informatiu, produït per l'Agència Catalana de Notícies, va assegurar que necessiten el suport del govern en aquesta nova lluita. El conseller Lluís Recoder va anunciar ahir al Parlament que el govern presentarà al·legacions al Pla de Conca. El portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, celebrava l'anunci del govern que presentarà al·legacions al Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre. Manolo Tomàs.
Sí, sí, ho celebrem. Pensem que és el que podíem esperar del govern català i entenem de que precisament a les Terres de l'Ebre necessitem això, no? Necessitem d'alguna manera recolzament, necessitem sentir-nos protegits pel nostre govern i en aquest aspecte aplaudim la decisió. Tot i això, nosaltres també iniciarem tot el procés de mobilització habitual i normal que ens ha caracteritzat, perquè entenem que tot el suport del govern català no podem badar, hem d'estar presents en tot el procediment i no només això, sinó que hem d'intervindre el més activament possible, perquè és un problema polític, és un problema de gestió de l'aigua, és un problema territorial i per a les Terres de l'Ebre és un problema d'identitat.
Tomàs va aprofitar per fer una crida a la societat ebrenca perquè participe en la 11a Assemblea General de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que se celebrarà aquest dissabte 12 de maig a les 8 de la tarda a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa que dilluns passat se celebrava a Alcanar un acte públic organitzat conjuntament per l'Ajuntament i la Càtedra d'Economia Local de la Universitat Rovira i Virgili per tal de presentar la candidatura de les Terres de l'Ebre a ser declarades Reserva de la Biosfera. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, aconseguir aquest reconeixement internacional podria significar una oportunitat econòmica per a tot el territori. Organitzat conjuntament per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili i per l'Ajuntament d'Alcanar, el passat dilluns 7 de maig es va presentar al nostre municipi la candidatura de les Terres de l'Ebre a esdevenir Reserva de la Biosfera. La presentació va anar a càrrec del senyor Josep Aragonès, tècnic del CODE i coordinador tècnic de la memòria de la candidatura i del senyor Juan Antonio Duro, catedràtic d'aquesta càtedra que esmentàvem, la d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Juan Antonio Duro és el responsable de la part socioeconòmica d'aquesta memòria. L'acte va comptar amb una participació elevada de públic i també amb la presència de representants polítics i de l'administració pública catalana. La Reserva de la Biosfera és un reconeixement internacional que fa la UNESCO per territoris amb característiques ambientals de gran valor, com són, per exemple, les Terres de l'Ebre, i que contribueixen al desenvolupament i al creixement sostenible del territori, de manera que es compatibilitze la conservació dels valors patrimonials amb el desenvolupament social i econòmic del territori. La declaració pot beneficiar el territori en diversos sentits. El sector serveis, i especialment el turisme, és un dels que més es pot veure afavorit per aquesta declaració pel que fa a la revalorització dels valors patrimonials i també pel desenvolupament de les activitats econòmiques ja existents. També el sector agrari i la indústria agroalimentària, que tant està patint a les nostres comarques, es veurien beneficiades perquè la declaració, com a marca de reconeixement internacional, pot donar accés a nous mercats i es podria convertir en un clar element diferenciador en l'atorgament d'ajuts provinents de la reforma de la política agrària comuna. Finalment, aquesta declaració no ve a perjudicar el sector industrial amb un increment de protecció ambiental, sinó tot el contrari. Ha de permetre la creació de sinergies entre el territori i les indústries vinculades amb el medi ambient, des de temes d'eficiència energètica fins a temes de gestió de residus o de tractaments d'aigua. La candidatura ja presentada coneixerà la decisió definitiva a l'estiu del 2012 i significaria, cas de tindre un veredicte positiu, una publicitat i un reconeixement internacional extraordinaris per a tot el territori de les Terres de l'Ebre. Un cop assolida la declaració, caldrà, però, la implicació de les administracions i de les empreses del territori per aprofitar tots aquests avantatges. En definitiva, aquesta declaració no ha de ser un reconeixement internacional, sinó que ha de convertir-se en un element dinamitzador de les quatre comarques del territori, de les Terres de l'Ebre, des del Montsià i Alcanar, el nostre municipi, fins la Ribera d'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que la Federació Nacional dona suport a la confraria i Cepesca als tonyinaires en el conflicte del grup Balfegó. Des de la Direcció General de Pesca es treballa per trobar solucions, mentre que des de la cofraria es fan advertiments als propietaris dels tres vaixells tonyinaires. Francesc Callau.
La Federació Nacional de Confraries de Pescadors de Catalunya ha tornat a manifestar el seu suport a la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar en el seu conflicte amb els tres vaixells tonyinaires que pesquen pel grup Balfegó, a més de remetre's a les tesis de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, que diu que tots els vaixells han de pertànyer a una confraria. La Federació rebutja la retirada de pancartes contra el grup Balfegó que van protagonitzar treballadors del grup el dimecres de la passada setmana al matí. Aprova la reivindicació econòmica de la confraria i expressa el seu suport al patró major Joan Llambric contra qui els tonyinaires han presentat una querella per calúmnies. Segons la Federació Nacional, el fet d'haver retirat les pancartes suposa una pràctica pròpia d'organitzacions i persones totalitàries que no poden ser considerades demòcrates. A més, reclama a la Generalitat que intervingui per resoldre el conflicte i alerta que aquest podria causar una fractura social al municipi. En aquest sentit, la directora general de Pesca, Mercè Sant Martí, segons l'Agència Catalana de Notícies, representants de la Direcció General de Ports i de la Confraria es van reunir aquest dimecres al vespre a Barcelona per intentar avançar en la direcció d'un acord. Sant Martí es va limitar a reiterar que la Generalitat continuarà mantenint reunions amb les dues parts en conflicte per trobar punts d'acostament i solucions intermitges. El govern ja va recordar que la llei catalana està al costat de la confraria. Aquestes trobades volen evitar un conflicte de molts anys si aterra definitivament als tribunals, especialment davant la imminent previsió que el pròxim dia 16 comenci la campanya de pesca de la tonyina roja per part dels vaixells del grup Balfegó. Val a dir que ara fa pocs dies la Confederació Espanyola de Pesca, Cepesca, va manifestar que els tres vaixells tonyinaires del port de l'Ametlla de Mar que van decidir abandonar la confraria de pescadors no estan legalment obligats a pertànyer a l'entitat, tal com afirma la Generalitat. La patronal pesquera estatal considera que el rebuig de la confraria a acceptar la baixa voluntària el març passat dels tres tonyinaires nega el seu dret constitucional a la llibertat d'associació. L'entitat advoca per la voluntarietat dels bucs pesquers en la seva adscripció a les confraries de pescadors a l'empara del dret de lliure associació reconegut a la Constitució. Cepesca assegura que les confraries no tenen el monopoli de la representació del sector que, d'acord amb la normativa i jurisprudència d'aplicació, l'adscripció de la qual a les confraries de pescadors és voluntària i facultativa i mai obligatòria. La confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar ha advertit als propietaris dels tres vaixells que pesquen pel grup Balfegó que, si no saben anar a negociar el seu retorn a l'entitat, s'exposen a rebre sancions per part de l'administració per incomplir aspectes de la normativa com la declaració de les seves captures a la llotja. El propi grup Balfegó ha lliurat a la Direcció General de Pesca un informe jurídic preparat pels seus advocats que contradiu les conclusions manifestades pels serveis jurídics de la Generalitat, els quals donen la raó a la confraria de pescadors en el conflicte.
Serveis informatius de Mute.
Dos nois de nacionalitat colombiana i veïns d'Amposta han ingressat a presó com a suposats autors de robatoris amb violència en tres locals de reunió de jovent de la capital del Montsià. Els Mossos van detenir a Brian Ricardo A.C., de 20 anys, i a Edgar Edelmar S.L., de 27 anys, dijous passat 3 de maig, tot i que els fets es remunten un mes enrere. El 4 d'abril, la policia catalana va ser avisada que dues persones amb la cara tapada, armades amb un bat de béisbol, una barra de ferro i un ganivet de grans dimensions, havien accedit a dos locals on habitualment es reuneixen joves de la població i havien agredit i amenaçat els nois que en aquell moment es trobaven a dins. Posteriorment, els van prendre els efectes personals de valor i també van causar danys al mobiliari dels locals. Posteriorment, els van prendre els efectes personals de valor i també van causar danys al mobiliari dels locals. Seguidament, van intentar la mateixa acció en un altre local, però no hi van poder accedir perquè no els van obrir la porta. Alguns joves agredits, entre els quals hi havia menors d'edat, van haver de ser atesos pels serveis mèdics de ferides i contusions que presentaven després de l'agressió. Arran les investigacions dutes a terme pels agents, es van poder detenir els dos nois i es van recuperar part dels objectes robats, entre els quals mòbils, diners i consoles de videojocs. Així ens ho explicava Emili Toledo, cap de la policia local.
Sí, bueno, efectivament, l'equip d'investigació de Mossos d'Esquadra, les diferents pesquises que van fer van donar com a resultat de dos residents d'aquí d'Amposta, com eren els autors de els diferents robatoris que s'havien ocasionat a els clubs de joves de la ciutat. La detenció se va practicar aquest cap de setmana passat, que va ser divendres, i el dilluns van ingressar al centre penitenciari, amb la qual, bueno, un bon resultat de algo que nos tenia una mica inquietat per lo que fa referència a los joves de la nostra ciutat.
Els detinguts, amb antecedents policials anteriors, van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta, qui va decretar el seu ingrés a presó.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, el Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i els nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona Chill Out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura, neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de Benifallet va aprovar inicialment el projecte de convertir el Mas de la Xalamera, situat entre el riu Ebre i la Via Verda, vora la carretera C12, en un complex hoteler de 4 estrelles amb 90 habitacions. El promotor andorrà Antoni Cachafeiro preveu invertir 10,59 milions d'euros en la rehabilitació de les instal·lacions existents, amb algunes parts datades al segle XIII, i la construcció de nous espais, entre els quals un saló de convencions amb capacitat per a 800 persones. L'alcalde de Benifallet, Jordi Monclús, confia que el projecte, que ha de provar urbanisme, reforci l'aposta turística d'interior del municipi juntament amb la reforma del balneari de Cardó. L'alcalde de Benifallet, Jordi Monclús, descrivia les dimensions del projecte i subratllava que potenciarà l'activitat turística al municipi. Jordi Monclús.
Serà un hotel de unes 90 places, 90 habitacions. Hauran unes sales destinades a convencions, també per bodes, en una capacitat d'aquestes sales d'unes 800 persones. No? Bueno, a part de l'hotel i dels restaurants del dia a dia, pues, bueno, tot això vindrà a incrementar el turisme aquí al poble.
La proximitat de la Via Verda i el riu són dos dels punts forts de l'emplaçament que el promotor vol aprofitar en la línia de potenciar el trànsit de bicicletes i piragües. En aquest sentit, el projecte preveu també invertir uns 952.000 euros en l'adequació i condicionament de l'entorn en una zona d'actuació de 37.800 metres quadrats. En total, el consistori, paral·lelament, continua treballant en un altre projecte turístic d'envergadura que avança, però més lentament. Es tracta de la recuperació del balneari de Cardó per part del grup alimentari Pascual. Monclús apuntava que la reforma del balneari de Cardó s'ha redactat per la demanda de la Generalitat d'incloure la restauració de les ermites en el mateix projecte.
Teníem ja l'últim tràmit format i després ens van cridar del departament en què, com que era una voluntat de la propietat de tirar endavant les ermites i la planta embotelladora, doncs volien que al mateix temps que es presentava el projecte del balneari integressin aquestes dues fases dins el mateix projecte. Això el que ha fet és que ha retrasat uns 6 mesos aproximadament per a ser el projecte ja definitiu.
En aquest cas, la inversió estimada és d'uns 12 milions d'euros i la previsió és d'habilitar un centenar d'habitacions. Segons Monclús, el text refet ja es va trametre fa unes setmanes a la Generalitat i ara confia en rebre la resposta definitiva abans d'un mes i mig.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Santa Bàrbara reviurà 7 fragments de la seva història negra. Es representaran al Camí del Fossat i al mateix cementeri. Contalles o narracions sobre fets i successos ocorreguts al municipi en els segles XVIII o XIX. Josep Roig.
La iniciativa de recuperar i escenificar 7 capítols de l'anomenada Crònica Negra, que tots els pobles tenim, a Santa Bàrbara va néixer del Centre d'Estudis Planers i, finalment, aquest proper dissabte, dia 12, a partir de les 10:30 de la nit, es podrà experimentar com un altre dels actes singulars que presenta el programa d'activitats de les Jornades Culturals de Santa Bàrbara. Es tracta de recrear, mitjançant 7 representacions breus, algunes de les contalles o narracions orals que han arribat fins als nostres dies i que parlen de diferents successos ocorreguts al poble entre els segles XVIII i XIX. Les representacions es faran a l'aire lliure, tot i que la sortida de la comitiva es farà des de la plaça City Seat. Per donar un caràcter més dramàtic a les històries, alguns dels llocs escollits per escenificar-les seran l'antic i actual Camí del Cementiri i el mateix fossar. La Coral Santa Bàrbara i el grup teatral Planer seran els encarregats de sorprendre els espectadors que els acompanyen en aquest singular recorregut, segons explicava el president de l'entitat, Josep Lluís Ferrer.
Bueno, pues això va ser una cosa del Centre d'Estudis Planer, que va Màrius va dir, diu, podíem fer a les jornades culturals, podíem fer una espècie de escenificació de coses així una mica negres, no? Aquella crònica negra dels anys, doncs, no sé, 1700 i algo, 1800. I claro, doncs, hi ha contalles de coses, doncs, que van passar, greus, no? I llavors, doncs, vam dir, doncs, podíem representar-ho, això. I vam dir, doncs, bueno, doncs, a veure, el grup de teatre, a veure qui vol actuar, qui vol fer-ho. I com se fan 3 o 4 actes, doncs llavors cada un doncs vam dir, doncs, bueno, jo faré això, l'altre farà allò, doncs vam distribuir, i llavors cada grupet s'ha fet un escrit, referent a cada cosa de lo que és. No t'ho explico ara lo que és perquè llavors...
Doncs efectivament, era millor que no ho expliqués ara Ferrer per no treure-li precisament doncs, aquest impacte que volen donar en aquesta singular representació. De fet, l'organització adverteix que l'acte no és aconsellable per als menors d'edat i que els participants tindrien que portar un llum dels d'abans, és a dir, un gresol, fanalet, espelma o carburero. També un senyal de dol, com mantellina, braçalet o mocador negre. Finalment, demanen als que vulguin participar en aquest recorregut escenografiat sobre la història negra de Santa Bàrbara que ho facin amb un màxim de seriositat i si pot ser vestits de pagès o pagesa.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que demà divendres es presenta un curiós llibre, el Diccionari Ebrenc Català Castellà de l'ampostí Joaquim Moya, un recull de paraules típiques ebrenques i les traduccions al català normatiu i al castellà. No és així, Manel?
Doncs així és, ens ocupa ara la presentació d'un llibre que tindrà lloc demà a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó a Amposta. Es tracta del llibre Ebrenc Català Castellà, un llibre que edita Joaquim Moya i Benet, aquest ampostí, que ha volgut fer un diccionari il·lustrat on hi ha 380 paraules representades també en 380 vinyetes, on es parla de les paraules típiques dels ebrencs traduïdes al català normatiu i també al castellà. Joaquim Moya presentarà aquest llibre acompanyat de Joan Ramon Vizcarro, el rapitenc, Jota, que per a ell és una persona que ha fet molt per territori. El mateix Joaquim Moya ens parlava d'aquest llibre anomenat Ebrenc Català Castellà. L'escoltem.
Personalment, jo estic molt content, no? Ja que a mi sempre m'ha agradat dibuixar, no? També faig fotografia, també tenim un grup de música i això. Però personalment, ja t'hi dic, volia fer algo diferent al que normalment s'estava fent avui en dia en els llibres. Hi ha llibres de gent molt interessants que s'han limitat sempre només a ficar la paraula i traduir-la, no? O l'explicació, no? Aquí jo trobo que s'ha intentat englobar lo visual en lo lèxic, no? I trobo que en això estic molt content, no? A més, el resultat del llibre és un llibret molt a manoset, molt bonic, no? I la història ve que quan vaig començar a dibuixar les primeres 80 paraules, jo vaig repartir-les per internet. I llavors me trucava gent i dia: escolta, tu has dibuixat això? Diu, és que m'ho ha reenviat una persona de Lleida. Això va tindre tant d'èxit que vaig dir, doncs vaig a tirar-me i vaig a completar-lo bé, hasta en pugue.
Acampa com pugues, catiusques, dropo, gatameus, sabut, toia o també bufat són algunes d'aquelles paraules que trobareu en aquest diccionari català, ebrenc, castellà o ebrenc, català, castellà, que serà presentat demà divendres a les 8 del vespre a la Biblioteca Comarcal d'Amposta.
Festes dels bous a Alcanar, del 12 al 20 de maig. Divendres 18 de maig, actuació de Pep Sala, 25 anys, de Sau. I com a grup convidat, Crator. Entrades ja a la venda al preu de 5 euros a l'Ajuntament d'Alcanar, a la cafeteria La Cafe, cafeteria La Volta i també a taquilla el mateix dia del concert. Divendres 18 de maig, actuació de Pep Sala, 25 anys, de Sau. A partir de les 12:30 de la nit, al Centre Cívic.
Demà arriba a Santa Bàrbara la segona festa Planers pels Bous, música per a totes les edats i carretilla embolada per recaptar fons per ajudar a finançar els bous que la penya ha comprat per a festes. És una crònica que ens porta des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La festa està prevista per a demà. Demà divendres, 11 de maig, serà quan la penya taurina local Planers pels Bous organitza la segona festa per recaptar fons per poder acabar de finançar els dos bous que han comprat per a les properes festes majors. Ximo Martí, portaveu de l'entitat, deia que, degut a l'èxit que va tenir la primera festa el setembre passat, volen repetir ara l'experiència, en aquest cas dintre del context de les jornades culturals que s'estan duent a terme a Santa Bàrbara aquestes darreres setmanes. I per això es començarà a partir de les 12 a l'estadi municipal amb música del 70 70, 80 i 90, i fins i tot també després hi haurà música.
Sí, bueno, suposo que molta gent del poble ja ho sabrà, però bueno, va bé refrescar la memòria. El dia 11 de setembre d'aquest any passat ja vam fer la primera festa, i bueno, en vista de l'èxit i de molta gent que va vindre, pues, vam decidir, pues, fer la segona festa en el marc este de, pues, de les festes ara de maig, no? I a veure, nosaltres el que farem serà, vindran 3 o 4 DJs, serà una mica de música variada. La primera música serà punxada per un noi que es diu Dos Rombos, és un xic de l'Hospitalet de l'Infant, que és un xic gran, punxarà, pues, música per a la gent gran, música dels 80, 70, 80, i després ja punxaran a partir de la 1:30, pues, DJs d'aquí al poble, està Josep Pío i també estirà Carlos Saura, i al final, pues, un noi de la Sénia que li agraden molt els bous també i que festeja aquí al poble, que es diu Gerard, que punxarà una música d'esta una mica més remember per acabar.
Com acabem d'escoltar, la intenció dels aficionats taurins planers és de que, independentment de l'edat, tothom pugui tenir el seu espai en aquesta segona festa planers pels bous. És per això que fins i tot s'ha pensat en fer una carretilla embolada per als més petits. Recordar que l'entrada és gratuïta i que els preus, al servei de bar, molt competitius. Al igual que en la primera festa, es faran combos de 5 consumicions per 15 euros i els refrescos a 1,50 €.
Trenta-quatre comerços participaran en el concurs d'aparadors que, en motiu de la festa del mercat a la plaça, ha convocat l'Ajuntament d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs efectivament, Tomàs, així és. De fet, el premi d'aquest concurs és de 300 euros i estarà atorgat per un jurat que durant la propera setmana recorrerà els aparadors concursants que hauran d'estar decorats amb motius de l'Amposta de principis de segle. Així ho explicava la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, Rosita Pertegà.
Llavors, la finalitat d'aquests cursos era també després poder fer un concurs dins de la festa del mercat a la plaça. I, bueno, està més que complir l'objectiu, perquè tenim 34 comerços, la gent s'ha implicat molt i bueno, aquesta setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres, passarà un jurat per a mirar els escaparates que han fet els comerços, i dijous faran la deliberació i lo divendres donarem el premi al millor aparador.
Com deia la regidora, aquest concurs s'ha realitzat després d'haver celebrat uns cursos d'aparadorisme a la ciutat d'Amposta. Serà un atractiu més d'aquesta festa que celebrarà Amposta la propera setmana, en la seva quarta edició. Com deia la regidora, el premi serà entregat el divendres de la propera setmana, en què s'enceten els actes de la festa del mercat a la plaça.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Des de Ràdio Delta, Amado Cebolla ens informa del 5è memorial Albert Juan de futbol base el dissabte 9 de juny. Amado Cebolla.
Ja hi ha data per al 5è memorial Albert Juan de futbol base. Serà el 9 de juny al Camp Nou de Deltebre. En aquest consolidat torneig de futbol a l'Ibi, futbol 7, on els equips ebrencs seran els protagonistes. Entre altres equips que jugaran, el Tortosa, la Rapitenca, el Camarles, el Jesús i Maria, l'Ametlla de Mar, Remolins Vítem, l'Aldea i el Santes Creus. I com no, l'equip organitzador, l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. D'aquest 5è memorial, Albert Juan ens parla Joan Maria Martínez, coordinador de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre.
El torneig memorial a Albert Juan, i com totes edicions farem un torneig on tindrem 12 equips de la comarca, també tindrem un equip de Tarragona, com el de Santes Creus, i bueno, com tots els anys, el que busquem és crear, pues, una diada de festa on la categoria Libi. Tindrem, pues, a partir de les 9:30 del matí fins a les 8 de la nit, que serà la final. Com tots els anys, tindrem àrbits qualificats, on el que buscarem, entre tot, que hi hagi un dia de bon futbol i un dia d'amistat. Jo invitaria a tots a que puguem baixar aquí al Camp Nou, perquè durant el dia tindrem molts equips participants, i llavors, pues, bueno, és una categoria on ja pots començar a veure els xiquets la seva evolució. És una categoria que els xiquets tenen entre 11 i 12 anys i s'ha començat a veure ja una mica l'essència, no? És un dia molt complet, on també tenim una cantina pròpia, on te poden fer un àpat, o també poden anar al lloc on te mengem. i bueno, en tema de futbol pues, tinc un bon camp per a poder gaudir d'una nova jornada de futbol.
El torneig començarà a les 9 i mitja del matí i a les 9 i mitja de la tarda serà la gran final. Entrada gratuïta per a tots els assistents per a una diada de futbol a l'Ibin de molt de bon nivell a les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.